Bon dia, són la una i us informa Olma Giró.
Ràdio Estel, informatius.
Aquest matí ha parlat el cardenal i arcabisbe metropolità de Barcelona, Joan Josep Omella, al matí de Ràdio Estel. El president de la Conferència Episcopal Espanyola ha volgut transmetre un missatge sobre el cas del bisbe Novell. El cardenal ha tornat a explicar que la renúncia de Novell va ser una sorpresa per tots, per ell, per la seva família i per l'Església. El cardenal Omella crida la societat a respectar la vida privada de cada persona i a no quedar-se en el morbo de la intimitat.
Sobretot el motiu personal, que no sabem què és el que hi ha darrere. Però és aquí on jo crido a la societat de dir en silenci, en patiment, però en confiança, tenim que respectar la persona. Ell sap per què, ell ho dirà quan sigui el moment i respectem el ritme de cadascú, no obliguéssim.
Més coses. Catalunya en Comú insisteix a Pere Aragonès que tanqui definitivament la porta a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha reclamat al president de la Generalitat que sigui clar i rotund i expliqui si a partir del 8 de juliol ja sabia que l'ampliació afectaria la zona protegida de la Ricarda i tot i així va decidir continuar endavant. A més, defensa que les inversions al Prat han d'anar a una infraestructura que utilitzen la majoria dels catalans, com Rodalia Renfe, i no a un projecte mediambiental insostenible com l'ampliació de l'aeroport. Precisament, sobre l'ampliació de l'aeroport n'ha parlat aquest matí la ministra de Transport. Raquel Sánchez no veu clar que s'hagi de prorrogar un any la negociació entre els governs.
Guanyar un any o prorrogar-ho un any pensem que generaria potser més inconvenients que no beneficis. A més, insisteixo, quan estem parlant d'un projecte que vam començar a explicar, a treballar, que s'han fet meses tècniques en les quals s'ha pogut conèixer, no?, de primera mà quins són els aspectes d'aquesta ampliació i després d'aquest temps, no?, que pensem que hi ha hagut temps més que suficient, no?, per tenir un posicionament, nosaltres el que demanem a la Generalitat és que ratifiqui l'acord que va assolir, insisteixo, que va assolir el dia 2 d'agost d'aquest mateix any.
Escoles i instituts sabran entre alumnat, professorat i personal qui està vacunat i qui no. El curs escolar ha arrencat avui amb més de la meitat de joves de 12 a 19 anys amb pauta completa i amb més del 90% dels docents vacunats. El govern té previst aprovar demà un decret llei per facilitar que centres escolars rebin les dades a través de l'aplicació Traça Covid. Fins ara aquesta informació permetia saber quantes persones, grups i centres hi havia confinats per poder seguir una traçabilitat i a partir de la setmana que ve els centres començaran a saber qui està vacunat i qui no. Recordem que el Departament de Salut també planeja vacunar en centres educatius on es detecti un nivell baix d'immunització entre els joves per fer-ho en bloc. Sobre el curs escolar n'ha parlat aquest matí la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, Pilar Gargallo, al matí a Ràdio Estel. Gargallo ha explicat quins són els principals reptes que té l'escola catalana per aquest curs que avui comença. La digitalització, l'escola inclusiva i l'escolarització dels infants de 0 a 3 anys són els temes troncals per a la federació. Gargallo ha parlat també de com ha afectat la pandèmia a l'escola i ha reclamat tornar a les rutines d'abans del coronavirus.
Hem de tornar a fer comunitat, a fer escola, a fer xarxa, a deixar que la vida torni a entrar a les escoles, que les famílies puguin tornar a tenir vincle, malgrat que el teníem en digital, telemàtic i fins i tot per trucades, han de poder tornar a entrar, han de poder gaudir de la vida de les aules i perquè fa els centres i els docents hem de seguir treballant en xarxa.
Més coses. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha defensat el dispositiu de l'operació de tornada d'aquest diumenge, tot i les cues que es van formar a l'autopista AP7. És el segon cap de setmana amb les autopistes lliures de peatges. Elena ha afirmat en una entrevista al programa Cafè d'Idees de la 2 que a partir de les 9 del vespre el dispositiu va funcionar força bé. El conseller ha exposat que els dos accidents que es van produir a la Roca del Vallès i la intensa pluja que va caure a la P7 Nord van dificultar les coses. A tot això, el Servei Català de Trànsit preveu repetir les mesures durant els propers caps de setmana. Passem ara a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Els Mossos d'Esquadra haurien trobat indicis que l'exdirectiu del Barça amb Josep Maria Bartomeu, Jaume Masferrer, va fer una anàlisi de l'auditoria de Pricewaterhouse, segons ha avançat aquest migdia el programa Què t'hi jugues de Ser Catalunya. Això demostraria que Masferrer, que és un dels investigats pel cas del Barça Gate, hi va tenir accés abans que els altres membres de la junta directiva. Segons Ser Catalunya, en el registre a casa de Masferrer, els Mossos van trobar documents que certifiquen l'existència d'almenys 4 comptes de Twitter vinculats al Barça Gate per difamar sobre l'entorn blaugrana. A més, en aquest registre, la policia va trobar una llibreta que apunta que Masferrer havia de parlar amb els auditors sobre el context polític de l'1 d'octubre del 2017. Concretament, deia que el Barça s'havia de defensar dels atacs de l'independentisme.
Això és tot fins ara. Ens trobem a Ràdio Estel Migdia a les 2.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Que arriba l'última hora del matí a Ràdio Estel. Ha passat el temps volant, ara són 7 els minuts que passen de la 1, i en aquesta darrera hora passaran moltes coses. Primer volem parlar de com podem aprendre a menjar saludablement i de com podem mimar el nostre cervell i no patir estrès ni ansietat. Això serà la lupa que vindrà després d'aquesta estrena, d'aquesta secció, que ens fa molta il·lusió també parlar de nutrició en aquest programa.
La proteïna.
Doncs ja sabeu, avui és 13 de setembre, anem deixant enrere l'estiu i ens en reincorporem a la rutina com cada any. Ho fem amb molts bons propòsits, no podien faltar, clar que no. I el primer d'aquesta llista acostuma a ser, doncs, això, el de menjar millor i fer-ho de manera més saludable, cuidant la nostra alimentació. Doctora Begoña Caneda, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està? Benvinguda al programa. Moltíssimes gràcies. Estarà amb vosaltres cada 15 dies, aproximadament. Cada 15 dies, no m'equivoco, Marta Jarque, dona'm una pista.
Un cop al mes.
Una altra pista.
Un cop al mes.
Ens presenta la doctora Caneda.
Sí, la doctora Caneda és doctora en bioquímica i dietista nutricionista, experta en educació alimentària i comunicació en alimentació, nutrició i salut. I, per si encara no era suficient, professora del grau de Nutrició Humana i Dietètica de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Amb ella, com deies, Mercè, dedicarem uns minuts, una vegada al mes, a recordar-vos la importància i els beneficis d'una bona alimentació, perquè menjar millor no sigui només un propòsit postvocacional i es converteixi en un hàbit saludable. Si teniu preguntes, dubtes, que vulgueu adreçar a la doctora, ho podeu fer a través del WhatsApp del programa, al 663-99-30-62, o a través del correu almatí@radioestel.cat.
Doncs ja ho sabeu, si teniu algun dubte al voltant del tema que tocarà avui la doctora Caneda, ens el podeu fer arribar ja a través d'aquesta nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62 o a través del correu almatí@radioestel.cat. I avui, com que estem d'estrena també, doncs hem de donar a conèixer les nostres xarxes socials, que ja han començat a treballar, ja estan en actiu. Em sembla, Marta, que tu has estat protagonista ja en aquestes darreres hores del nostre compte d'Instagram.
Sí, he estrenat amb un vídeo on explico doncs, com funciona aquest concurs per guanyar la cistella Capravo que sortejarem cada dia.
Doncs va, fer una ullada a l'Instagram del programa almatí@radioestel.cat i també ens pots seguir al nostre Twitter, que és el mateix, almatí@radioestel.cat. Jo tinc moltes ganes ja de saber el que ens explicarà la doctora Caneda.
Sí, jo també, i el primer dubte, preparant l'entrevista amb la Mercè, doctora Caneda, és, no sé si en general, cuidem poc la nostra alimentació.
Doncs malauradament la cuidem poc. Això és el que mostren les enquestes en salut i ingesta alimentària del nostre país. Malauradament no mengem, per exemple, prou aliments que són protectors per la nostra salut, com poden ser les verdures, les fruites, les llegums, els fruits secs, i mengem massa quantitat d'aquests aliments que no són tan sants, agraden molt, però no són tan sants, com poden ser aquests refrescos, aliments ultraprocessats... Llavors, bueno, tenim bastanta feina, la veritat.
Perquè potser aquests aliments són els que són més senzills de trobar i s'assien més ràpid, o no té res a veure una cosa amb l'altra?
Són fàcils de trobar, això és un problema. Tu te'n vas al supermercat i està ple d'aquests aliments. I, a més, el que trobo que és més empipador, potser, és que són molt econòmics. Llavors, clar, de vegades costa més, no?, menjar sa. Primer, perquè potser no sabem, ens falten eines, i després perquè tots aquests aliments n'hi ha molta quantitat als supermercats i, a més, que són econòmics.
Mm-hmm. I, a més, que estan amb unes bosses magnífiques, amb colors, exacte, no?, que criden l'atenció. Comentaves això de la dieta, no? Però què es considera una dieta saludable? Perquè ens entenguem, no? Ens ho dèiem preparant també l'entrevista, que a vegades ens agradaria tenir més una pauta pràctica de quins són els bàsics, no?, per poder seguir una dieta saludable.
Doncs mira, la primera bona notícia és que no hi ha una única manera de menjar sa, perquè malgrat que sí que hi ha unes bases comunes en una alimentació saludable, és veritat que es pot adaptar la dieta. Es pot adaptar la dieta a la nostra cultura, a les nostres creences, als nostres gustos, i això és molt bona notícia, perquè al final, si hem de menjar sa, hem d'intentar menjar sa però que ens agradi, perquè si no, no menjarem a la llarga d'aquesta manera. I això, la bona notícia és aquesta. Però també és veritat que la base d'una dieta saludable és molt comú, és comú en totes les diferents cultures, i bàsicament és ingerir molta quantitat d'aliments protectors, que bàsicament són aliments d'origen vegetal. Com he dit abans, estem parlant de fruita i verdura, que s'ha de menjar cada dia, i moltes persones no saben que s'ha de menjar cada dia. Com a mínim, estem parlant de mínims, 2 racions de verdura al dia i com a mínim 3 racions de fruita. També de manera habitual incloure a la dieta llegums, fruits secs... Tots aquests aliments, com dic, t'aporten vitamines, minerals, substàncies protectores, i després moderar, incloure també aliments que són importants a la nostra dieta, però amb moderació, com poden ser carns magres, peixos, ous, làctics, i sobretot, el punt potser més important, és evitar aquests aliments que són poc saludables, com he dit abans, els ultraprocessats, bàsicament aliments ultraprocessats rics en massa sal, no?, en sucre i en greixos potser que no són tan saludables.
Ho dèiem al principi també, no? Avui és el primer programa de la temporada, tornem de l'estiu, hem fet paelles, hem fet barbacoes, hem dinat potser una mica d'hores tornant de la platja, més tard del compte, i per alguns, ho comentàvem, el primer propòsit és el de menjar millor. Ara, tu deies una mica, establies les bases, però per on podríem començar? És a dir, quin és el primer consell que donaries a tothom que dius, vull menjar una mica millor?
El primer consell, sens dubte, és la planificació. No podem menjar sa si arribem a casa i no tenim res saludable a la nevera. Per tant, primer hauríem de saber una mica com és aquesta alimentació sana i després anar al supermercat o al mercat o on comprem habitualment i comprar tots aquests aliments i tenir planificat els diferents àpats. Dit això, una manera molt fàcil de planificar una alimentació saludable que m'agrada moltíssim i us convido a vosaltres i als oients a que busqueu és una campanya relativament recent de la Generalitat de Catalunya que es diu Petits canvis per menjar millor. I la tinc aquí, mira, us la deixaré impresa per vosaltres.
Fantàstic.
És molt fàcil.
Fantàstic.
Bàsicament, què diu aquesta campanya? Cal menjar més fruites i verdures, ¿vale?, més llegums, més fruites seques, és a dir, tots aquests aliments d'origen vegetal que són rics en aigua, fibra, vitamines, minerals, substàncies protectores. També canviar begudes no saludables, com poden ser refrescos, begudes alcohòliques, a aigua. Els cereals, preferiblement integrals, pasta, arròs, no?, tot que sigui més integral, el rei de la dieta mediterrània, l'oli d'oliva verge extra. Utilitzem aquest greix tant per cuinar com per amanir els nostres plats. També, ja que estem a la cultura mediterrània, utilitzem aliments de proximitat i de temporada i, el que he dit abans, disminuïm, això és un punt vital, disminuïm aquests aliments que no són tan saludables perquè són molt rics en sals, sucres, totes les carns processades, els ultraprocessats.
Un apunt, perquè ara just que parlaves això, no?, de la dieta mediterrània, que es considera per molts la millor dieta del món per la seva riquesa en fruit, en verdures, en oli d'oliva, peix fresc. Tu ja estàs d'acord que és la millor del món o t'hi sobra alguna cosa?
Indubtablement, la dieta mediterrània és un model de dieta saludable. De fet, no sé si ho sabíeu, però el 2010 va ser inscrita, no?, com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, per la UNESCO, per tant, no hi ha dubte que és una dieta molt sana, però, sincerament, una coseta que sí que potser em sobra, perquè potser culturalment, gastronòmicament, està molt acceptat al nostre país, és la ingesta de vi. Sí que és veritat que dintre de la dieta mediterrània el que s'aconsella és una ingesta moderada de vi, però com a professionals de la salut no hem de negar que l'evidència actual diu que no hi ha un risc zero a la ingesta d'alcohol i que hem d'ingerir quan menys millor, i quan menys millor vol dir que zero millor que una copa. Ara bé, el meu consell seria, si dintre d'aquests moments gastronòmics ingerim una miqueta de vi, doncs que sigui això, amb moderació, no? I quan menys millor.
M'agrada com parla la doctora Caneda, però sembla que l'alcohol no podia formar part d'aquesta dieta i veig que almenys una miqueta, no? O sigui...
Bueno, si es fa tenint clar que no és sa, o sigui, el que no és autoenganyar-nos, això de que el vi és bo pel cor, això no és veritat, o sigui, no clar, hi ha risc zero.
Aquesta llegenda, bueno, llegenda no sé, a veure, tenim a la doctora perquè ens ho aclareix,
que no és veritat.
Però aquesta copeta de vi negre, no?, que sempre recomanaven per justament pel cor, per evitar problemes cardiovasculars, és certa?
Perquè és veritat, a veure, hi ha una part que és veritat, que és que el vi té substàncies protectores, com el resveratrol, però és que també té alcohol, i l'alcohol és neurotòxic i hepatotòxic, i carcinogènic. Per tant, al final, com he dit abans, no hi ha risc zero, i el millor és prendre zero alcohol. I si es pren, si es fa l'elecció de prendre sabent que no és positiu per la salut, doncs quan menys millor.
Mercè, això ho haurem d'aplicar.
Totalment. Jo faré cas del que digui la doctora, cada dia. Home, ara avui comencem, no? I avui comencem aquesta dieta saludable.
Clar, aquest propòsit, no?, que és convertir-lo en realitat. Abans també parlàvem de les vacances d'estiu. Bé, Gonya, jo personalment, no sé si tu, Mercè, també, jo ja m'estic planificant les de l'any que ve, de vacances.
Ah, sí?
Sí. I li volia preguntar a la doctora a quin país em recomanaries viatjar per poder-hi gaudir també d'una dieta equilibrada.
Doncs mira, al final, com que tu esculls el que menges, tu pots viatjar a qualsevol país i menjar sa seguint aquestes pautes que us he comentat abans. També és veritat que hi ha països que t'ho posen més fàcil, no? Perquè si vas a un país on tot el que és més cridaner i agrada més és fast food, doncs cauràs més fàcil a la temptació, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, potser un país, països que és fàcil, relativament fàcil menjar sa, serien els països mediterranis, per exemple. Per què? Perquè la base d'aquesta dieta, com has dit abans, Marta, no?, és moltes fruites, verdures...
Perfecte.
La Begoña, ho dèiem a la presentació, més de ser doctora en bioquímica, experta en educació alimentària i comunicació i professora del grau de nutrició humana i dietètica de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, és també dietista nutricionista. Quina és, Begoña, la feina dels dietistes nutricionistes? No? Com se sap, per exemple, quins aliments beneficien a cada persona o quines pautes han de seguir?
En primer lloc, m'agradaria que deixar clar, perquè potser moltes persones no ho tenen clar, que per ser dietista nutricionista cal estudiar un grau superior universitari. És a dir, s'estudien 4 anys on la persona acaba assolint unes competències per poder donar consell o treballar en qualsevol aspecte de l'alimentació humana. I a la nostra feina del dia a dia, per poder aconsellar les persones que acudeixen a la nostra consulta, el que fem és una entrevista nutricional clínica, que es diu. Això es fa a la primera visita, i aquesta entrevista és molt llarga. Aproximadament, jo, quan faig a la consulta la primera visita, trigo una hora, hora i mitja, perquè, clar, jo he de preguntar moltes coses a aquella persona per poder fer consells personalitzats. He de preguntar sobre l'estat de salut, sobre la medicació que pren, en relació a l'alimentació, els hàbits alimentaris, què menja habitualment en el dia a dia, amb quina freqüència menja els aliments. I superimportant, això és de vital importància, la preferència alimentària, és a dir, els gustos alimentaris, perquè al final és el que he dit abans. Tu pautes una dieta, però si no agrada aquesta dieta, la persona no la seguirà. Si no, no, aquestes pautes han d'estar personalitzades perquè aquella persona pugui seguir-ho, no?, sense cap tipus de problema.
Recordeu que obrim línies per si teniu alguna consulta o dubte que vulgueu adreçar a la doctora. Ho podeu fer a través del WhatsApp del programa, que és el 663-99-30-62, 663-99-30-62, o bé a través del correu almatí@radiostel.cat. I també en aquesta secció, Marta, doncs també volem parlar d'aquesta creença errònia del dia, no?
Exacte, em sembla que ja hem parlat d'una d'aquestes creences, que és el tema del vi, aquesta copeta que sí que comentaves, Begoña, que sí que és perjudicial. I cada dia, va, una vegada al mes, no?, tancarem secció amb aquests falsos mites que envolten el món de l'alimentació i que són tantíssims. Quina creença errònia desemmascarem avui, Begoña?
Doncs mira, una creença una dita que es diu molt, no?, que no hi ha aliments bons i hi ha aliments dolents, no? Això és un mite, però té part de veritat i part de mentida. És a dir, en realitat sí que hi ha aliments bons i dolents en relació a la salut, no? Per exemple, hi ha, com he dit abans, aliments molt rics en sal, en sucre, doncs potser quan hem de menjar-los en poca quantitat, mm-hmm. i aliments que són protectors i saludables, com els aliments frescos, la fruita i la verdura, però també és veritat que al final per determinar si una persona s'està alimentant de manera adequada i si porta una alimentació sana, és el global de la dieta. Per tant, no utilitzem com a excusa que hem de mirar el global de la dieta per ingerir més quantitat d'aquests aliments dolents, uh-huh. vale? Això seria una mica el desemmascarar el mite, vale? Sí que existeixen bons i dolents, per tant, no utilitzem aquesta dita per, mira, pues, de tant en quant no passa res, perquè al final sí que passa.
El que sí que hi hauria, per tant, són dietes bones i dolentes, no?
Dietes bones i dolentes, no, i aliments bons i dolents també. Uh-huh. El que passa és que dintre d'una dieta saludable hi ha petits moments on hi ha celebracions i podem ingerir aquests aliments que potser no són tan saludables. El que passa que hem d'intentar que aquests aliments no saludables siguin de la millor qualitat possible, també.
Doctora Begoña Caneda, experta en educació alimentària i comunicació en alimentació, nutrició i salut, moltíssimes gràcies. I bé, ens retrobem d'aquí un mes a la mateixa hora.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs vinga, nosaltres aprofitem ara, perquè són 21 els minuts que passen de la una, marxem a publicitat i a la tornada ja tenim preparada l'Olga Vallejo, que avui posarà la lupa a com podem cuidar el nostre cervell.
Ràdio Estel.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Sí, 24 minuts que passen de la una. Ai, aquesta sintonia que arriba a la freqüència madurada amb aquesta gentilesa de Cap Bravo, Marta. Ja tenim guanyador?
Sí, ja l'hem madurat prou, la freqüència.
Ja tenim la... Podem donar... No, espera, què fem? A veure, ara...
Jo penso que potser, no sé, estaria bé llançar les dues pistes que hem donat avui, perquè així també us aneu familiaritzant una mica amb la dinàmica del concurs.
Vinga, va.
I a veure, Mercè, tu, quina de les dues pistes t'ha ajudat?
O sigui, la pregunta que feies, quina era?
Era a quin país es dirigia el primer vol que aquest matí ha sortit de l'aeroport del Prat d'aquí de Barcelona.
I la primera pista era?
que és que sempre espero que vagi un segon més, però no, és supercurtet.
Jo començo a ballar, sempre. Ja estic amb els braços a l'aire.
L'Olga avui la sabia, ja,
la primera. Ha estat una excepció,
però... Tu l'has enganxat a la primera.
He estat ràpida avui, sí.
Jo crec que m'he enganxat a la segona, l'escoltem?
Sí, escoltem.
Ai, sí, aquesta ja està, és molt delatadora, eh? Ja,
porta
ja
la cullera i destapem.
Sí, exacte. Doncs jo penso que ja ha arribat el
podem
moment,
dir,
no?
Sí? Vinga, va. Sí.
El primer vol que avui ha sortit del Prat a les 6 del matí volava a l'aeroport d'Heraklion, capital de l'illa de Creta, Grècia. La primera pista que ara podíem escoltar era un fragment de la banda sonora de la pel·lícula Zorba el grec, de l'any 1964, i la segona, el popular Joronya, que Joronya, frase d'un mític anunci de iogurts grecs, que no sé si sabeu què vol dir. Joronya, que Joronya.
Jo ja m'he oblidat, però a l'època...
Te'n record, tothom, t'ho anava a dir, a Olga.
Tothom ho sabia, i ara però a l'època, no. Ara ja no.
Voleu que us refresqui una mica la memòria? Vol dir fa molt temps. Fa molt temps, en grec.
Ah, fa molt temps era el Joronya, que Joronya.
Sí, perfecte. Exactament.
Molt bé, gràcies. I... Doncs ens quedarà. Digues.
Clar, hem de dir la persona que ha guanyat.
Home, per suposat. Hi ha hagut feedback, o sigui, perquè em sembla que hi ha hagut una acumulació, no?
Sí,
de respostes...
Hem rebut molts correus al matí @radioestel.cat i també a través del WhatsApp al 663-99-30-62. Ja ho sabeu, el número us el podeu guardar entre els contactes perquè aquest sorteig el farem cada dia. I avui...
Qui ha guanyat, digue'ns.
La guanyadora és la Laia Sabater.
Home.
Moltes felicitats a la Laia. Ens ha enviat la seva resposta al mail, com dèiem, al matí @radioestel.cat. I moltíssimes felicitats i a gaudir.
I de fet, moltíssimes gràcies, Marta, perquè hem de dir que hem començat temporada i ho hem fet per la Porta Gran, perquè més que res tindrem una cistella Caprabo cada dia. O sigui, durant tot aquest mes de setembre, cada dia una cistella Caprabo.
Cada dia, plena de productes de proximitat. Mercè, ara que ens ho comentava la doctora Canet, vi blanc, que em sembla, Mercè, que a tu t'agrada per brindar el vi blanc. Hi ha, per exemple, vi blanc, també tenim fruits secs, també tenim arròs per fer paelles, ara que, bé, encara podem gaudir del bon temps, i una selecció fantàstica de productes, això, d'aquí, de la terra.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta. Gràcies, Marta i l'Olga, que avui posa la lupa. A veure, com podem cuidar el nostre cervell?
Volem saber això, com cuidar el cervell, perquè sabem que d'aquí poc estarem molt estressats. Hi ha qui pensa que és per la pandèmia, però ja hi ha estudis prepandèmia 2018 que evidenciaven que 9 de cada 10 persones a Espanya havien patit estrès en el darrer any. I per saber com funciona el cervell, hem trucat a la Marta Portero, doctora en neurociències i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hola, Marta.
Hola.
Molt bon dia. A veure, hi ha un estat òptim pel nostre cervell? Pot estar no relaxat? Pot estar relaxat, no estressat?
A veure, un estat òptim per aconseguir depèn del que vulguem, no? Per exemple, hi ha uns estudis molt interessants que expliquen que hi ha un estat òptim per al rendiment, perquè puguem ser el més efectius possibles doncs, aprenent o fent tasques professionals o concentrant-nos. I aquest estat s'anomena un estat moderat d'activació en el que no estem ni excessivament relaxats, ni excessivament estressats, ni excessivament actius. Aquest estat òptim, que es coneix com la llei de Yerkes-Dodson, és el que ens permet aconseguir com una zona òptima per aprendre, per concentrar-nos, per rendir.
Mm-hmm.
Ara bé, si no volem aconseguir això, un estat òptim també és quan estem doncs, tranquils, calmats, relaxats. El que a vegades en psicologia s'anomena el flow, quan estàs com fluint en una tasca, no?
Mm-hmm, val. I llavors, podem cuidar-lo d'alguna manera, el nostre cervell? Hem de fer exercici? Hi ha algun tipus de dieta que ens pot ajudar a descansar un determinat nombre d'hores?
Mira, els hàbits saludables, un estil de vida saludable que fins fa poc sempre es parlava doncs, que és bo per la salut en general, avui dia sabem que no només és bo per la salut, per exemple, cardiovascular o immunitària, sinó que també és molt positiu i molt recomanable pel nostre cervell, per la nostra salut mental i cerebral. Aleshores, quan parlem d'hàbits saludables, sobretot en ciències, parlen de tres elements que són fonamentals. El primer és l'alimentació. Es coneixen, com bé dius, aliments que sembla que poden tenir un efecte positiu per la plasticitat cerebral. Aquests aliments, bueno, podríem parlar potser dels tres més investigats. Són aliments que tinguin alt contingut en antioxidants, aliments que continguin polifenols, com el resveratrol, per exemple, que es troba doncs, en el raïm, a la xocolata negra, el te, i aliments que continguin alt contingut en el que són les grasses saludables, que són els famosos omega-3 i omega-6, que es troben doncs, en els fruits secs, en el peix blau, etc. Després, el segon component de l'hàbit saludable, aquest seria el primer, l'alimentació, el segon seria l'activitat física, però concretament l'exercici físic aeròbic. Això potser seria també regularment, com s'ha vist, que té un efecte beneficiós pel cervell. I el tercer, el descans i les hores de son. Quan dormim i quan estem descansant, a diferència del que ens pugui semblar, el nostre cervell no para. El nostre cervell segueix actiu i es donen processos molt importants, com per exemple que puguem recordar allò que hem après durant el dia, o que puguem fins i tot disminuir la resposta d'estrès que potser hem pogut passar durant el dia i que l'endemà doncs, puguem gestionar aquella situació de manera més adequada. No? Aleshores, les hores de son, que també varien en funció de l'edat, també seria el tercer component per un cervell saludable.
La teoria ja la tenim, doncs esperem. Ara tenim un piló de mesos per davant per cuidar-nos. Per tant, Marta Portero, doctora en Neurociències i professora de l'Autònoma de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i espero que tinguem tots present de cuidar el nostre cervell.
Això, que ho fem, estaria bé. Gràcies, Marta.
Fins aviat.
Doncs moltíssimes gràcies també a l'Olga Vallejo, que avui ha posat la lupa en com podem cuidar el nostre cervell. I arriben els últims minuts del programa d'avui i arriba el toc de queda amb Miquel Murga. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Mercè. Bé, abans que res, felicitats per la nova temporada de Ràdio Estel i molt en particular i molt especialment per la nova aventura del matí a Ràdio Estel.
Doncs moltíssimes gràcies, Miquel. Estem, la veritat, molt contents i il·lusionats amb aquesta nova etapa.
Sí. Un dia, si m'ho permets, avui no és el moment, ja ho sé, però si un dia vols, parlem sobre el nom del programa. Dona, diguem-ne que molt, 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 molt original no és. Vull dir que no us hi heu escalfat gaire el cap. Mira, el matí de Catalunya Ràdio, el matí de Ràdio 4, els matins de TV3, el matí la mare que el va parir, en fi, escolta'm, espero que hagueu gastat més energia i neurones en d'altres coses que no passen al títol del programa. Però bé, escolta, no vull parlar d'això. Si m'ho permeteu, el que sí que volia comentar és que després d'aquest últim any i mig que hem viscut, ja ens hem acostumat a algunes coses que no ens haguéssim imaginat mai. Per exemple, a últimes hores de cada dia hem recuperat un hàbit que més aviat semblava de període bèl·lic o de temps de mals records, però que ens han volgut convèncer que era part de la solució de la pandèmia. Em refereixo al toc de queda, que al principi sonava fatal, bé, encara hi sona de fatal, la veritat, les coses com siguin, però que ens hi hem acabat acostumant. I tant ens hi hem acostumat que us proposo que els últims minuts de cada dia al programa instaurem el toc de queda. No tant per preveure'ns de res, que espero que no calgui, sinó per parar atenció a allò que és realment important. Vull dir, que sí, que d'acord, que durant el matí a Ràdio Estel, segur que parlareu de les coses suposadament més importants, que el Pol Marçà ja ens haurà posat el cas abans de les notícies més importants del dia. Però escolta'm, mira, una cosa, sincerament, avui, el primer dia, ja me n'he adonat que el més important, allò més transcendent, el més cabdal, sobretot pel que fa a nivell informatiu, o una de dues, o no esteu al cas, o ho vieu premeditadament. Però perquè això no succeeixi, Mercè, no pateixis, que aquí estic jo, estaré aquí cada dia amb el toc de queda.
Toc de queda.
Així que si ningú em diu el contrari, aquests 8-10 minuts finals del programa, me'ls reservaré per fer un repàs a allò que ja he vist que us deixeu pel camí. La notícia o les notícies més importants i que em sembla que seria fatal, de veritat, que no apareguessin al programa. A veure, avui mateix, per exemple, jo ja sé que avui les notícies de les quals se n'ha parlat més, normal, Per un costat era fer un repàs de la Diada Nacional de Catalunya i parlar de la manifestació, sobretot del ball de números, Perquè una cosa, un apunt, només. Actualment, mira, fixa't en una cosa, som capaços de, gràcies a les noves tecnologies, som capaços de saber en quin punt exacte ens trobem cadascun, de localitzar-nos gairebé al mil·límetre. La Guàrdia Urbana pot saber, només mirant-te els ulls, gairebé, si has passat la ITV o si tens pagada l'assegurança del cotxe. Però, en canvi, coses de la vida, no som capaços d'inventar una calculadora digital que ens digui quants manifestants van anar a la Via Laietana a la manifestació de l'11 de setembre. Però, per favor, que es posin al dia i que deixin de fer el ridícul tots plegats amb l'assistència de personal a les manis. En fi, Escolta'm, que inventin alguna cosa, per favor. També se n'ha parlat avui, perquè és el tema de la setmana gairebé, de la taula de negociació. Però realment, cap d'aquestes notícies és la notícia més important del dia. Us ho asseguro. Estic sorprès, m'he quedat parat, que no us hagueu fixat en la notícia important, en la més transcendent. Escolteu, la Letizia Sabater, sí, la Letizia Sabater, ha proposat al cantant Baltònic gravar un tema musical junts. Aquesta sí que és la notícia del dia, per favor. Us imagineu per uns moments cantant conjuntament amb el raper exiliat a Brussel·les i gairebé referent musical del president Puigdemont? Sembla que el Baltònic, en principi, li ha dit que no a la Letizia, però tampoc sembla que estigui descartat del tot. I com que, escolta, ningú m'ho ha aclarit, he pensat... qui m'ho pot explicar millor de primera mà i dir-me realment com està la situació? Doncs la Letizia Sabater, així que parlo amb ella. Letizia, bon dia, buenos días, com estàs?
Hola, guapo, què tal?
Escolta, no deixes de sorprendre'ns amb les notícies que ens arriben de tu, eh? Ara, amb la teva intenció de fer un tema musical conjuntament amb el raper Baltònic. Però tu saps qui és el Baltònic?
Sí, jo ja sé perfectamente quién es Baltònic. A mí Baltònic me gusta porque es una persona que es bastante claro en su manera de ser y que a mí él me gusta por lo liberal que es, aparte de que tenga sus ideas. Evidentemente, por supuesto que yo no soy independentista catalana, o sea que me conoces bien. Una cosa son sus ideas y otra cosa es que yo voy a hacer una canción con él basándome en su personalidad. A mí su personalidad me gusta mucho. Me gusta cómo canta y me gusta su personalidad. Entonces eso hace que jo sea una de les persones que he pensado per fer la col·laboració.
Però una cosa, Letizia, jo no veig... Vaja, em costa molt de veure el Baltònic cantant temes com la Salchipapa o el Banana Kiki.
Ja sabeu que a mi m'agrada estar a l'última moda en los temes. Da igual, pueden ser petardos o pueden ser temas pues como el que estoy haciendo, que no es nada, no es para nada un tema petardo, sino más bien todo lo contrario. O sea, es un tema muy enrollado.
T'han explicat, vale, que hi ha un sector important, em sembla, de seguidors del Baltònic que lamenten que aquesta fusió musical no es produeixi, que els hagués agradat, vaja, escoltar el resultat d'aquesta fusió.
Pues mira, me alegro, yo no sabía, la verdad es que no sabía que había un gran sector que le apetecía mucho. Yo creo, la verdad, que es una colaboración muy explosiva y por eso pensé en hacerla, porque pensé, un tío que los tenga bien puestos y le importe un bledo lo que diga el mundo, cante y tenga personalidad. Y dije, Baltònic.
Bé, de moment el Baltònic t'ha dit que no, però també tinc la sensació que la porta no està tancada del tot.
No se ha cerrado todo. Lo que pasa es que Baltònic, pues yo creo que ahora mismo, es lo que dijo, está en Bélgica, está estudiando, y entonces, bueno, pues no sé si le apetece. O sea, me dijo que le hacía mucha ilusión la oferta y me dijo de todas maneras que le pasara el tema. Y bueno, yo considero que las colaboraciones son para sumar. Si no suman, prefiero hacerlo sola. Una vez que esté hecho el proyecto, pues puede ser que le apetezca o puede ser que a lo mejor esté muy lejos de su estilo. No lo sé, yo creo que está bien. O sea, va a ser una canción muy, muy enrollada y muy moderna. Otra cosa es que a él luego, ¿sabes?, le apetezca hacerlo o no le apetezca.
Bé, escolta'm, jo no sóc el Baltònic, però si un dia vols que fem un duo, jo m'hi poso i posaré molt bona voluntat. Per cert, ¿tenies títol per la cançó?
El título no te lo puedo decir porque es que no lo sé. No lo sé porque en este caso yo he querido que me hagan el tema completo. Por eso te digo que no sé, no te puedo decir el título porque no lo sé, ¿vale? Pero aunque lo supiera tampoco te lo diría, no te voy a engañar.
Letizia Sabater, moltes gràcies, com sempre, per la teva amabilitat, per la teva simpatia. Un petó molt gran i sigui el que sigui en el futur, que tinguis moltíssima sort.
Un beso muy fuerte y lo dicho. Si es Baltònic, genial. Y si no es Baltònic, seguro que si hago una colaboración será con alguien interesante. De eso no lo dudéis. Un beso fuerte, os quiero.
En fi, esperarem, Mercè, a veure què passa. Per cert, m'ha semblat que estaria bé cada dia acabar el toc de queda amb una cançó que reversionéssim amb la notícia del dia. I, bé, la veritat és que m'hagués agradat acabar amb una cançó de la Letizia Sabater o del Valtònic avui, però no n'he trobat cap que m'hagi semblat radiable a aquesta hora. Per qüestions diferents, les cançons d'una i les de l'altra. En fi, així que he optat per un dels cantants llatinoamericans de més èxit dels últims temps, el Sebastián Yatra, que en el seu duet amb el Mike Towers parlen precisament de la pareja de l'anyo, que és el que acabarien sent la Letizia i el Valtònic si fessin un duo. Amb aquesta cançó us deixo, Mercè. Demà torno amb el toc de queda al matí a Ràdio Estel. Adéu-siau.
Doncs moltíssimes gràcies, Miquel Murga, per aquest toc de queda. Nosaltres, amb aquesta cançó del colombià Sebastián Yatra, ens acomiadem. Gràcies a tots vosaltres per haver-nos escoltat. I ja saps que, si t'ha agradat, demà més, amb el Pol Marsaill i el seu equip, s'hi posen a les 8 del matí i nosaltres estem fins a aquesta hora, fins a 2:15. Ara us deixem amb el programa Sense Distància amb Ignasi Miranda. Que vagi molt bé. Fins demà.
Cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo. Con ella capela me da con introducirlo. Navaja doble filo. Cortamos y los videos medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraquedó en la nada. Se lo hacía y a los solos.
Foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón.
Sufriendo y llorando de pena. Que no haya mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo y llorando de pena. Que no haya mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Me quita la pista y me quedo a capela.
Mi condición, enamorado locamente de una chica que hay extraño.
Otra melodía de lo que resultaría. Maldita monotonía, fue culpa tuya o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con celos, tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero, yo te quiero todavía.
Ràdio Estel. RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Hey, hey, hey! De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel. Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.